Com que tot passa molt ràpid, anem a recordar-ho, perquè ahir era el dia de la loteria i finalment, doncs, alguna coseta va caure a la província de Lleida. No massa, no massa, però és veritat que part del segon premi va caure a l'administració número 6, a Balmes, a la ciutat de Lleida, 10 dècims de 125.000 euros cadascú, per tant, 1.250.000 euros. També parlem de 3 cinquers, a Viella, a Sort, a Bellvís i a Cervera, però la grossa va passar de llarg i va caure per segon any consecutiu a Reus, a propet. A vegades, amb algun viatge o alguna història, no hem pogut tenir. En fi, d'aquestes notícies i de més, en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Soc el Ricard Álvarez i estem a la meitat de la setmana, dimecres 23 de desembre del 2020. Ara sí que ja estem a un pas, però un pas de Nadal. Demà nit de Nadal, passat demà Nadal, l'altre Sant Esteve, el cap de setmana llarg. I és l'any 2020, és l'any de la pandèmia, per tant, ens hem de fer preguntes i hem de prendre decisions i hem d'assumir riscos. Fins on estem disposats a córrer el risc? Fins on? Aquesta és la gran pregunta, perquè al final ni l'Estat, ni la Generalitat, ni la Diputació, ni l'Ajuntament poden ficar un policia a cada llar, ni un policia seguint a cada ciutadà. Ens diuen més o menys el que hem de fer, dic més o menys perquè hi ha un caos, al final la gent no sap ben bé el que ha de fer, però bueno, més o menys el que hem de fer, i a partir d'aquí a confiar que cadascú farà el que creu que ha de fer. Per tant, és un risc, això no cal que ho neguem, però fins on estàs disposat a arribar? Quin és el risc que estàs disposat a assumir? Per tu i pels teus. Perquè recordem que això és bidireccional. Jo puc estar contagiat i no ho sé, i contagio amb una altra persona, però alhora una altra persona pot estar contagiada i no ho sap i contagiar-me a mi, o a un tercer, o a quants estiguem a taula. En fi, jo sé que no és el que hauríem d'estar parlant a dos dies de Nadal, però és el que hem de parlar. Aquesta és la situació d'aquest 2020. Hores d'ara, 5,6 graus a la ciutat de Lleida. La visibilitat baixa, mig quilòmetre, 500 metres, que per anar caminant, molt bé, però si agafes un vehicle, ull, perquè és una visibilitat molt reduïda. De fet, a hores d'ara, i segons el Servei Català de Trànsit, a la A2, entre Soses i Granyanella, tenim boira densa, però és que la AP2... Està també afectada per la boira des de les Borges Blanques fins a Soses. Després parlarem també d'un accident que hi ha hagut avui a causa de la boira. Però abans deixeu-me que anem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim a l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Bé, ens has d'explicar quasi bé una cosa diferent per cada dia,
eh? Bueno, sí.
Quasi.
En principi les boires tenen les hores contades,
bueno.
I això vol dir gairebé li hem de donar 24 hores, com molt. És a dir, avui en dia, encara que se alci la boira, continuarà emboirat, sobretot en la zona més central de la plana de Lleida, més cap al Segrià i Rodalies, perquè no n'hi ha tanta boira a la resta, està lluint el sol. Hi ha temperatures al Pirineu força altes. Ahir van arribar fins a 15 a zones de la Vall d'Aran, 14 a la Seu, i aquí tenim ni arribem ni a la meitat, 6 i mig. És a dir, que la boira continuarà fins demà migdia, aproximadament. Podria esvair-se una mica abans, una mica després, perquè començarà a entrar una mica de vent del nord-oest de cara a demà, i la boira s'anirà esvaint de sud a nord, de tal manera que la Noguera, el Mig Segre, el nord de l'Urgell, sud del Solsonès, nord de la Segarra, quedarien encara emboirats en els darrers que demà quedarien sense boira i veuríem el sol. Demà és un dia de transició entre la boira i el canvi de temps. Bueno. Al final del dia bufaria una mica de vent, una mica vol dir 20-30 km per hora, que és de cara al dia de Nadal, que seria assolellat, però ventós. sobretot al Pirineu, el Prepirineu, i arribaria fins a la Noguera. A la meitat sud de Lleida no bufaria tant el vent, però tindrien cops de 30-40 km per hora, dins d'un ambient assolellat i major sensació de fred. Les temperatures comencen a davallar força, les nevadetes queden restringides a la cara nord, dic nevadetes perquè no seran gran cosa, a la cara nord del Pirineu, a totes les cotes, això sí, podrien baixar 400-500 metres, però a la cara sud serien anecdòtiques. El dia 26 seria completament assolellat, però molt fred. Molt fred, totes les comarques de Lleida sota zero, al voltant de 4 sota zero de mínima a la meitat sud de Lleida, al voltant de 7 a 8 sota zero a les del Pirineu i al voltant de 10 sota zero, 12 sota zero a les estacions d'esquí, a les cotes altes d'esquí. És a dir, serà un dia que podria anar a esquiar el que pugui anar, perquè estaria un temps relativament tranquil, una mica de vent, però molt fred.
Has de viure a la comarca, Armando, per poder anar a esquiar.
Poca cosa se pot fer. I el diumenge començaria assolellat i se n'anirien nuvolant al final del dia. Bueno. I aquí ja entrem en una altra dinàmica, perquè hi ha un pas del front que podria deixar precipitacions de neu, fins i tot a cotes relativament baixes, però no sembla que nevaria la plana de Lleida. A dia d'avui, que estem a 23.
Armando.
Pronòstica, la nit del diumenge al dilluns és massa lluny, bueno, per un fenomen tan important com seria...
Bueno, és que és dimecres avui encara, per tant, demà, que encara tenim programació, demà acabem d'afinar una mica més, eh?
De moment, comptar que les boies tenen les hores comptades, com molt 24 hores més.
Molt bé.
Demà, potser quan parlem, ja estarà el sol.
Pues
ja
vinga.
Veurem, ja el contarem.
T'ho compro, Armando. Gràcies, fins demà.
Fins demà, bona tarda.
I ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Com us deia, a causa de la boira, aviam, sempre que agafis un vehicle has d'anar amb molta cura, però quan les condicions climatològiques són adverses encara més, i quan hi ha accidents i falta de visibilitat, molt més. Un accident múltiple amb 4 vehicles implicats i 8 ferits ha obligat a tallar la Nacional 240 a Torregrossa durant una hora i mitja aquest matí, segons el Servei Català de Trànsit. El xoc ha estat en cadena, ha tingut lloc cap a les 8 del matí i ha provocat fins a 6 quilòmetres de cues en ambdós sentits de la Nacional 240. El trànsit ha quedat restablert a 9:45 del matí. Ulla tot plegat, eh? Ja dèiem que l'afectació hores d'ara a tota la província de Lleida, a la xarxa viària lleidatana, és el Pla de Lleida i per boira, la A2, en els dos sentits de la marxa, des de Soses fins a la Gran Anyella, i la AP2, des de les Borges Blanques i fins a Soses. Boira i boira densa, per tant, ull, sisplau, ull. Anem amb molt de compte, eh? Ja sabeu que, degut a que s'ha disparat la incidència de la Covid a dos punts de Catalunya, doncs s'ha decidit a tancar-los perimetralment. Parlem de la Cerdanya i del Ripollès. És que, a més, les xifres són altes, i avui escoltava aquest matí una entrevista al doctor Argimon, i li preguntaven obertament si per dates això corresponia a tot el cap de setmana del pont de la Puríssima. I ell admetia que sí, que la mobilitat és un risc. És un risc, i els brots sempre es causen per mobilitat. Per tant, ull, perquè és que la Generalitat de Catalunya no ha limitat la mobilitat aquests dies festius, ni ara per Nadal, ni per Cap d'Any, ni pel Dia de Reis. Per tant, per això deia al principi, no és que ens ho mereixem, la ciutadania, però aquest any ens hem de fer una pregunta. Fins on estem disposats a arriscar-nos per celebrar el Nadal o per fer una trobada amb familiars? Perquè ja ens han explicat per activa i per passiva que això de reunir-se amb una taula sense mascareta és risc. Escolta, que si ens reunim 10 persones i ningú és positiu, no passarà res. El virus no s'inventa, l'ha de portar algú. I si ens en reunim 50 i ningú és positiu, no passarà res. O sigui, això és com allò... Escolta, mira, nosaltres per la Puríssima ens vam reunir 25 a casa i no ha passat res. Val, perfecte, enhorabona. És perquè ningú estava contagiat. Però només que una sola persona estigui contagiada dins d'un menjador, per molta finestra que obrim, tampoc, vaja, el dia de Nadal, si pel fet de veure els familiars hem d'estar amb abric i bufanda a la taula tota l'estona sense fer sobre taula, doncs què voleu que us digui? Potser ens esperem uns mesos i ja ho farem amb calor, també serà una experiència fer el Nadal a l'estiu o l'any vinent. Però és un risc, si una persona està contagiada, és un risc. Si sou 6 en aquella taula, el risc es redueix a 6 persones. Si sou 10, a 10. Si sou 15, a 15. Si sou 20, a 20. Per tant, la pregunta és, fins on estàs disposat a assumir el risc? Tu i els demés. I els demés. Perquè la policia no pot estar a cada llar. La policia no pot estar darrere de cada persona. Això ho haureu de decidir. No entraran a dins de les cases. Això ho hem de decidir cadascú. En fi, l'Ajuntament de Puigcerdà, per exemple, ha demanat al govern ja un paquet d'ajuts urgent per compensar l'impacte econòmic que té el tancament perimetral de la Cerdanya, que s'aplica des d'avui dimecres i que ells consideren comprensible. Bueno, doncs el mateix que van fer al Segrià tot l'estiu, o bona part de l'estiu. És que el risc de rebrot a la Cerdanya és de 3.521 punts. 3.521 punts, eh? La velocitat de contagi de la malaltia a la Cerdanya és de 1,85. I això, evidentment, seguirà pujant. És molt alt. És molt alt. El Departament de Salut ha dut a terme entre el 30 de novembre i el 19 de desembre 27.546 tests d'antígens ràpids de detecció de la Covid-19 en els diferents cribatges massius efectuats a les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran. S'han detectat 119 positius. A Lleida s'han fet 15.861 proves en 20 municipis i s'han detectat 48 positius, mentre que l'Alt Pirineu i Aran han estat 11.685 tests efectuats i 23 punts de cribatge que s'han detectat 71 positius. Bé, un d'aquests punts era aquell famós pavelló 11 de setembre a Lleida, en el que feien 250 tests cada tarda, que al final era de 4 a 8, això, a la tarda, 4 dies. Després quan van veure que en feien tan pocs i que hi havia tanta cua que arribava fins a la presó, van decidir fer-ho una setmana més. Reitero que no és que estiguin mal fets, estan ben fets, però la gent que no es troba bé ja no se'n va a fer aquest test, per tant ja no el detecten. La gent que treballa i es mou molt no té temps de perdre tota la tarda fent cua. Per tant, tampoc hi va anar. I és susceptible de que estigui contagiat una persona que es mou entre moltes bombolles que no pas una persona que té tot el temps del món, que està a la tarda a casa sense fer res i diu, escolta, mira, me'n vaig a fer el test a veure si dona positiu. Per tant, aquests 119 positius no són representatius, sota el meu punt de vista, de res de la societat. De res. Ara, si haguessin agafat allò, el 50% de la població, siguin on siguin, tranquils, vinga, fem el test. Llavors parlem-ne. El volum de persones ingressades amb Covid-19 als hospitals públics i privats de la regió sanitària de Lleida ha baixat a 128, avui dimecres, 7 menys que dimarts, tot això segons dades del Departament de Salut. En canvi, les UCIs han augmentat en 2, passen de 12 a 14 hores d'ara. A la regió sanitària del Pla de Lleida tenim un risc de rebrot de 313 punts, i la velocitat de reproducció de la malaltia que segueix baixant poc a poc, però s'ha situat al 1,19. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot és de 1.007 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia de 1,50. I a tot Catalunya estem als 349 punts de risc de rebrot i la velocitat de reproducció de la malaltia és de 1,33. Aquesta és la radiografia. Així és com estem hores d'ara a les nostres comarques. I amb aquestes dades has de fer la gran decisió. Què faig per Nadal? No és just, no és just que per Nadal ens haguem de preocupar amb això. Això ho tinc clar. Però és el que ens ha tocat viure aquest 2020. Parlem d'actualitat immobiliària.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. When you're on a home.
I ara ja arriba el moment en el que parlem del món immobiliari. A més, ja saps que ho fem amb qui ja entén. Jo, al final, mira, escolto moltes coses, però entendre allò a fons, potser podria dir que no entenc de res. Per tant, jo, quan hem de parlar d'un tema, busco qui entén de veritat. I qui entén de veritat en aquesta ciutat és Antonio Gausí, primer per la trajectòria i després per tota l'experiència acumulada amb diversos sectors, amb diverses maneres. Els trobes a internet, www.gameimmobiliaria.es. Els pots seguir també a l'Instagram, eh? Busca'ls com a gamemanagement_, i si te'n vas a www.gameimmobiliaria.es, a baix de tot ja trobaràs l'enllaç per anar cap a les xarxes socials. Estan a l'avinguda Rovira Roure, número 14, la primera planta, i jo et dono el telèfon, que com a primer contacte és molt còmode. 973-230066. 973-230066. Per què et serveix aquest telèfon? Doncs qualsevol, però quan dic qualsevol vull dir qualsevol dubte que et sorgeixi al món immobiliari o amb un tema immobiliari, qualsevol, per petit que sigui. Escolta, una comunitat de veïns. Volem ficar plaques solars al sostre. Mira que ara ja em veia amb temes estranys, eh? Comprar, vendre, heredat, què fai, etcètera, etcètera, inversions, etcètera, etcètera. Qualsevol, 973-230066. Com sempre, nosaltres parlem amb l'Antonio Gausí. Antonio, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard.
Bueno, ara que ja ens hem posat cara, a mi se m'obliden sí. Ràpid, però bueno, jo crec que vaig fer una foto i així ho puc anar mirant de tant en quant.
Molt bé.
Bueno, és que el tema de l'Antonio és veritat, ho vaig dir així, i ja quedarà per sempre amb l'any de la pandèmia, aquest any 2020, que ets la primera persona que començo a fer un espai a la ràdio i que no ens veiem. Sí, fins sí. Al cap de 5 mesos.
Desde luego.
Déu-n'hi-do. Escolta una cosa, que sé que heu rebut alguna consulta a través dels vostres canals de comunicació, a través de correu electrònic o de telèfon, com dèiem, i aquí a la ràdio també ens ha enviat algú alguna consulta, i dic, bueno, jo això li preguntaré a l'Antonio, sobre el tema aquest de la quita del 50%. Que això, tornem a explicar una mica, en què consisteix?
Sí. Això és un real decret que sobre els locals de negocio han impuesto el tema de hacer una quita o un descuento del 50% sobre la renta o la mensualidad o lo que se paga de alquiler.
Ajá.
Lo que pasa que hay que concretar exactamente, o sea, no sirve para todos. Esto se da en los casos. Primero, hay una serie de condicionantes. El principal es que el propietario tiene que ser gran tenedor. ¿Qué se entiende por gran tenedor? Gran tenedor es que este señor, este propietario, tiene más de 10 locales
vale.
En propiedad. Y el segundo punto muy importante es que en ningún momento durante el periodo de pandemia haya hecho una quita o un descuento sobre lo que paga el inquilino, sobre la renta del alquiler. Por eso yo siempre digo que lo mejor es que cada caso es puntual, o sea, es específico para su local de negocio, preferimos que nos hagan la consulta,
claro
que vengan
sí.
y analizamos cada caso en concreto, porque hay muchas puntualizaciones, o sea, no hay que quedarse con el titular, es decir, pues ahora el inquilino a partir del mes que viene paga el 50%, no es así,
o
porque
sigui,
entonces el problema será para el inquilino porque claro. Estará incumpliendo el contrato de alquiler y le puede generar grandes problemas.
Sí, Antonio, que no
futuro.
Han fet una llei universal per tothom fàcil, no, com sempre és difícil,
claro,
és complicat.
Hay que puntualizar en qué casos, y ya te digo, sobre todo las dos premisas más importantes es que para cumplir el 50% es que el cliente que se quede con este titular es, primero, ha de ser gran tenedor, su propietario, es decir, yo soy arrendador de un local y el propietario que tiene este local tiene más de 10 locales, entonces sí que se considera gran tenedor.
Vale.
Y dos, y muy importante, durante el periodo de pandemia hemos llegado a algún acuerdo y me ha hecho algún descuento. Sobre todo aquellos 3 meses que estuvimos todos confinados al 100%, ¿no? Entonces, si se han dado estos dos casos, entonces ya queda eliminado el 50%. El 50% sobre todo porque se realiza se decreta porque ha habido propietarios e inquilinos que no han llegado a ningún acuerdo, que siguen cobrando el 100% de la renta. Y en este periodo, sobre todo en locales de negocio destinados a restauración, pues hombre, entre todos nos tenemos que ayudar.
No, no,
desde luego, ya que no nos ayuda la administración, pues
efectivamente.
Al final siempre pagamos los mismos, ¿no? El pequeño empresario, el autónomo, siempre pagamos los mismos.
Bueno, és un 2020, com deia, que el recordarem per la pandèmia, entre d'altres coses, però també és veritat que hi ha sectors que li ha anat i li estan anant molt malament, però hi ha sectors que no, que escolta, que han vist incrementat la seva feina, entre d'altres, tots els professionals que es dediquen a fer reformes, perquè, Antonio, hi ha molta gent que s'ha llançat a fer reformes.
Sí, nosotros, de hecho, ya, como ya bien sabes, tenemos un departamento que solo se dedica al tema de reforma, rehabilitación entera de edificios, porque somos constructores, y sí, sí, ha habido mucho, tenemos mucha reforma de cliente que aquella terraza que no utilizaba, que la tenía obsoleta, pues que ha visto que ahora vale la pena darle
ahora
darle
es
uso.
Un plus ahora.
Claro, claro, igual que las demandas que hemos tenido ahora, que sí que ha habido una gran demanda en lo que es casa adosada o casa individual, pero dentro d'un círculo muy, muy próximo a lo que es el núcleo urbano, ¿no?
O sigui, Antonio, qualsevol persona que ens estigui escoltant, per petita o gran que sigui la reforma, Agame Immobiliaria, els ateneu, ¿eh?
Nosotros le haremos presupuesto, le informaremos y le asesoraremos de cuál es la mejor calidad que puede, en base a lo que él quiera hacer, ¿eh?
Sí, sí.
Le asesoraremos, le presupuestaremos lo que él requiera sin ningún compromiso.
Molt bé. Obres a l'interior, igual, eh?
Tot tipus de reforma.
Vull fer el bany, mira, el típic, tinc una banyera que no la faina, vull treure la banyera.
Nosotros hacemos desde cualquier tipo de edificación, en obra nueva, ¿se entiende? Desde casas, naves, viviendas, hasta cualquier tipo de reforma.
Doncs ja ho sabeu,
desde, la reforma integral de un piso, que se cambia lo típico, baños y cocina.
Ah, però a més vosaltres feu càrrec de tot, eh? Jo no he de buscar el fontaner. Jo et dic, Antonio, vull fer el bany nou. Avisa'm quan estigui acabat.
Tot. A més, nosaltres el que li fem és tot el tema de projecte d'interiorisme, llicència d'obra...
Professionals...
Tot. Ell no s'ha d'encarregar de res.
Perfecte, tu. Doncs escolta, ja ho veieu, dic l'exemple del bany, perquè és un exemple que segur que us ha arribat més d'una vegada. Escolta, tinc una banyera, que sí, era molt maca al principi, i em feia molta il·lusió, però saps què? Que els anys passen i vull un plat de dutxa que potser serà més pràctic, no?
Sí, això és molt típic.
Clar, no, el primer, però escolteu, és que tinc dos dormitoris petits, puc traure la paret que hi ha entre mig, és un tabic, la puc traure, he demanat algun permís, 973-230066, i us diran tot el que necessiteu per fer-ho, us faran el projecte i us s'encarregaran de tot. I és que això és un, vaja, és un descans que l'heu de valorar molt bé. A 973-230066, mai és tard, per recuperar aquell racó de casa, aquell balcó, aquella terrassa o aquell bany, que a vegades tenim allà un racó que no el fem anar per arreu, o el menjador, jo què sé, qualsevol cosa. Feu una consulta. Primer una trucada i després ja quedaran amb vosaltres. Segueixen, evidentment, totes les normes de seguretat sanitàries, de distància, higienització, etcètera, mascareta, i podeu anar tranquil·lament a les seves instal·lacions. Estan a Rovira Roure, número 14, a la primera planta. Doncs Antonio Gausí, que m'ha arribat a Nadal, sense voler.
Sí,
bueno,
sense
voler.
Per lo menos que ens quedi la salut, no?
Evidentment.
Doncs... No hem tingut sort amb la rifa de Nadal.
De moment que he trucat i m'has contestat al despatx, dic, bueno, vale, l'Antonio de moment no ha rascat tampoc.
Sí,
bueno,
sí,
ha caigut alguna coseta a Lleida, no massa, però bueno, alguna coseta. 1.250.000 euros,
sí,
saps?
Sí. Sí, que va haver...
Deu dècims de 125.000, no? Sí.
Bueno, mira, sí.
Compte,
sí,
benvinguts siguin, només faltaria. Mira, si t'ha tocat i vols fer una reforma cap a...
Claro,
no, a l'Antonio Gausí.
Vols fer una inversió, ens truques
també,
i parlem.
També, que n'hem parlat aquest any 2020. En fi, l'any ha estat com ha estat i hem estat en companyia de l'Antonio Gausí parlant del món immobiliari. Que ha estat un plaer, Antonio. Escolta,
igualment,
que et desitjo...
Molt bon Nadal a tothom.
Bones festes, eh? Bon Nadal.
Molt bé, que vagi molt bé.
Salut.
Bon dia.
Adéu.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell, encàrrecs al 973 78 85 17. El Fort de Pala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
Censurar menos, justificar menos, ensuciar menos, sentenciar menos, cosificar, engañar, desconfiar, dudar menos.
El periódico, entender más.
Vinga, ara sí, hi ha camí cap a la una. Està amb nosaltres el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Ricard? No et vaig veure l'altre dia, ni ahir, ni abans d'ahir. No et vaig veure ahir amb el naixement
vivent. No em vas veure.
Estar el naixement vivent. És molt xulo, eh?
Però jo no... Cosme, que no, que s'ha de vigilar aquests dies, que s'ha de vigilar. Però jo vaig de casa a la feina i de la feina a casa. I està.
Jo del pienso al jalo, halo al pienso.
Això també. Bueno, espera, que no hem començat encara.
Ja.
Bueno, a veure, l'entrevista més cosmopolita,
ara
faràs
estem a prop de Nadal. Jo he buscat amb una persona que es mereix entrevista perquè ha estat a més llocs que he estat jo. O sigui que ha sigut president de l'Orfeó Lleidatà més de 25 anys. Ha estat president fins ara de l'Ateneo Popular de Ponent. És membre del Cercle de Belles Arts de la seva junta directiva, o era o és. A més, és l'assessor urbanístic de l'Horta de Lleida. A més, ha estat arquitecte municipal, jo que sé, a 5 o 6 o 7 ajuntaments. I ha tingut un bufet, i té un bufet pràcticament, d'arquitectura i urbanisme, tot i que ara està més tranquil. Quan surt la desfilada de morts i cristians, ja ho veus allà. Qui és? Un home fort, un home de pes, que es diu Miquel Àngel Soriano. Benvingut i bon migdia.
Moltes gràcies.
Bé, jo voldria una mica que m'expliquessis on vas néixer i la teva família a què es dedicava.
Doncs mira, jo vaig néixer a Salamanca, perquè el meu pare era membre del claustre de la Universitat de Salamanca, en que presidia don Miguel de Unamuno. Uh-huh. I aquella sessió històrica de la hora del Franco i el Milan Estrai, tot el meu pare estava allí perquè era membre de la Junta. És una història que de petit me l'ha contat un munt de vegades mon pare. I allí va salvar la vida gràcies a la hora del Franco, que li va aixecar el braç, que tenia la pistola a punt de disparar, especialment a Unamuno, però també a tots els altres, que estaven acoquinats, com és natural, i se'l van portar fora ja de l'habitació, de la sala, i va poder salvar la vida gràcies a això. El meu pare va estar allí, era director de l'Escola d'Art de la Universitat, i formava part de la Junta, del Comedit, i jo allí a Salamanca hi vaig viure un any. El meu pare ja va aconseguir el trasllat de la càtedra a Barcelona i llavors ja des de llavors. La família meva, del meu pare, és d'Amposta. Amposta i els avis eren de Tortosa. I la família de la meva mare, que el meu pare es va casar a Salamanca, era de Salamanca.
Jo el que volia saber una mica, si de jove eres una mica d'allò que eren revolucionario, és a dir, que anaves ja a manifestacions,
no
reivindicatiu,
no, no
ja ho eres?
No gaire. No era d'això, era molt d'estar a casa.
Com te ve tot això de l'Orfeó? T'agrada
a l'Orfeó? Doncs, bueno, és que el meu pare, com era en aquest edat, i de l'Escola Superior de Belles Arts, doncs el tema de la cultura i el tema, doncs, sobretot de l'art, l'escultura, pintura, etcètera, doncs l'ha viscut. El pare es va traslladar de Salamanca a Barcelona i ja era millor. I jo m'he criat en un ambient d'art i de cultura. I això, doncs, és la meva formació bàsica és aquesta. Després d'estudiar arquitectura, doncs, que està molt relacionat directament amb la composició artística, doncs ho vaig acrescentar. Sí que el món de la cultura a mi em ve de naixement, per dir-ho així, de família de naixement.
I aquest un home de l'urbanisme, Lleida és una ciutat urbanísticament maca, lluïda?
No, Lleida té diverses assignatures pendents. Una d'elles és que ha de superar el síndrome de poble, de població rural. que ha estat com una població rural molt important, etc. Però això s'ha de superar. I això no és fàcil, i Lleida doncs, està encara per superar aquesta assignatura pendent. Ha d'esdevenir ciutat en tots els atributs. També les terres de Ponent han de superar la marginalitat que les circumstàncies, no la voluntat, les circumstàncies doncs, geogràfiques de Catalunya i d'Espanya en general, però de Catalunya en particular, la condicionen a ser el rei de Pelles. Ja el Pierre Vilari ho deia en els seus llibres, parlant de les terres de Ponent, parlava del rei de Pelles. I aquest és un símbol que encara ho ha de superar Lleida i que no és fàcil, que no és fàcil, i que, bueno, jo el que veig és que no es fan els esforços necessaris tant de les institucions com de la societat civil. I aquí ha estat un cavall de batalla meu, tant quan estava l'Orfeó, com estava l'Ateneu, com estava l'Ateneu, un dels cavalls de batalla meu, que era que les terres de Ponent superessin el síndrome de la marginalitat geogràfica i econòmica que té respecte, sobretot, de l'àrea de Barcelona i que culturalment està molt accentuat.
Per cert, jo t'he conegut amb alguns premis que t'han donat també de joves càmeres internacionals l'any abans que em ho donessin a mi, que tu m'ho vas pràcticament entregar a mi i era el canvi, no? Però a Lleida veritablement és d'aquella ciutat que ens ho creiem nosaltres? O som una mica, com va dir una vegada un president de la Generalitat, que era Montilla, que som una mica victimistes també, som una mica d'allò, bueno, si plorem igual no es donen. A vegades som allò que no sabem valorar-nos nosaltres mateixos?
Bueno, això també. Sí, també existeix. Jo fa pocs dies que he assistit al ple de l'Ajuntament de la presentació d'uns llibres i això va sortir. Jo em vaig enviar... Quan jo sento parlar d'aquesta manera, de que a Lleida estem marginats, però que no fem el suficient per superar-ho, aquest és el tema central, i l'esforç per superar això, doncs no m'agrada dir aquestes actituds. Actituds que solament som víctimes. Ho som, som víctimes, però hem de superar i hem de fer l'esforç de transformar-nos en una part del país. Aleshores també passa que l'estructura planificadora i en particular la urbanística de Catalunya és una, bueno, això ha vingut donada, passa, és molt centralista, que l'àrea barcelonina ho absorbeix tot. I els nostres fills acaben a Barcelona, els nostres esforços acaben a Barcelona. Resulta que nosaltres estem financiant encara tota l'àrea barcelonina, quan hauria de ser al revés. Bé, doncs tot això s'ha de combatre, i s'ha de combatre amb solidaritat. No hem d'anar contra l'àrea Barcelona, això no té sentit. Però sí hem de superar el síndrome victimista, això no ens porta enlloc. I alhora abandonem l'actitud propositiva de combatre aquesta situació. I jo això ho he intentat.
No, que no tinc més temps. Tres preguntetes molt ràpides i personals. Ets un bon cuiner?
Procuro. Procuro. Sí, ara que estic molt temps a casa, doncs m'hi dedico força i segons diuen sí, però és clar, la gamma de plats és de vida.
M'han dit sempre que tu no ets capaç de presentar-te en unes eleccions perquè no ets capaç de dir no.
Sí, això és veritat. A mi, si tinc que dir que no, em costa molt i no m'agrada. No m'agrada. Quan he estat tots aquests anys que practicarem tota la vida professional en ajuntaments, això em passava. Dir que no a la gent em costava molt. Intentava trobar solucions, i que l'alcalde és una persona que està sol i que moltes vegades ha de dir que no. I ho ha de dir amb fermesa. I això va per caràcters. A mi això no m'agrada, no va amb mi.
I això ja que has parlat d'alcaldes, ja que has parlat d'alcaldes, te diré 5 noms i m'ho classifiques ràpidament: Corbella, Montanya, Siurana, Oronic, Àngel Ros i Miquel Pollo. Ràpid.
Ara no sabria, no sabria posar. A veure, per mi els alcaldes que han tingut caràcter, que han sabut dir que no, i que alhora han fet propostes endavant, n'hi ha hagut fonamentalment dos: el Manel Oronic i l'Àngel Ros. Després hi ha alcaldes que ho han fet prou bé, com el Sudana, molt partista, bueno, bé, d'acord, s'ha de ser partista, però fonamentalment l'Oronic molt enèrgic i molt intransigent amb temes de coses mal fetes, i l'Àngel Ros, que també ha estat en aquesta línia.
I acabo.
Els diners, doncs, és que no és fàcil ser alcalde. Ser alcalde és difícil.
Miquel Àngel, per acabar, fa molts anys que et coneixes, jo vol dir que fessis una pregunta compromesa davant de l'audiència, ara que arribem als Nadals i tot això, ja que jo em fico amb els polítics, els pastorets, ara t'ho fiquet amb mi.
Sí, digues.
No, que em facis una pregunta d'aquelles compromeses davant de l'audiència.
A veure, m'has
escoltat.
El tema central meu, que fa molts i molts anys, a les institucions que he presidit i que intento impulsar, és el tema de l'equilibri territorial intern de Catalunya i la situació victimista, objectiva victimista, que té Lleida. I respecte a aquesta, la pregunta fonamental als polítics és: què feu? Quines propostes feu? I quan els pagesos, per exemple, ahir o abans d'ahir, van fer la gran manifestació, això són les terres de Ponent. És a dir, és la gent de les terres de Ponent fonamentalment, també d'altres llocs de Catalunya, que estan en una situació similar a la nostra, però que encara no tenen prou consciència de que aquesta és la situació de l'equilibri territorial de Catalunya, l'equilibri econòmic. I això significa un país en xarxa, no un país radial, i significa que els polítics en aquest aspecte no estan fent tot allò que seria necessari fer. Ja sé que és difícil, però no ho fan. I a més,
Miquel Àngel, no tinc més temps. T'havia dit que em fessis una pregunta compromesa, no me l'has fet i m'escapo, o sigui, amb la qual cosa m'ho fiquis molt fàcil. Jo t'agraeixo molt que hagis estat aquí al nostre temps de ràdio, amb totes les entitats que has participat. I ara, Ricard, si m'ho permets, i jo vull acomiadar-me perquè estem en temps de Nadal, i a l'estar en temps de Nadal jo vull enviar, pues, una cosa senzilla, no?
A veure.
Si et sembla.
Sí, sí.
Saps que a mi m'agrada molt la poesia.
Sí, home, però escolta, ara que dius que vull enviar, pensava que m'estaves enviant un lot, uns torrons, un jo què sé.
Perdona.
Home, clar.
Jo crec que no vaig quedar malament. L'altre dia tenies un panetone, tens cervesa, no et pots queixar. A veure,
ja ho sé, però si tornes a dir, espera, que et vull enviar una cosa, dic, bueno, esclar, a veure què m'envia.
Bueno, tu escolta bé i amb atenció. Si ve l'especialista en poesia d'aquesta casa, es diu David Velasco i García, jo et vull dir una cosa així. Que aquest Nadal, escolta-ho bé, es converteix cada desig en una flor, cada dolor en una estrella, cada llàgrima en un somriure i cada cor en dolça morada. El Feliç Nadal jo no ho vull dir, vull que ho diguin uns companys que tu coneixes, a veure si saps qui són.
A veure.
Què?
No s'ha escoltat gaire bé, però...
Cope te desea Feliz Navidad i te la canten tota la gent que fa un programa que tu no sé si escoltes tot i que t'agrada el món de l'esport, no?
Sí, home, ja la vaig veure aquesta Nadala, ja la vaig veure al canal de
YouTube. Tiempo de Juego i Pepe Domingo Castaños i tot l'equip, pues bueno, he aprofitat que siguin ells també, que ja que són companys i que ho passem molt bé. Però bueno, també la poesia és una de les que he rebut de molts dels amics que bueno, que s'agrada la poesia.
Sí, aquesta cora, jo ja l'he rebut per dos o tres llocs, aquesta, per grups de WhatsApp.
No, però te puc dir que això ha partit precisament de Salamanca. És de la Universitat de Salamanca i que va ser, que la van fer allí perquè a més està l'autor i jo he volgut donar-la. També te puc dir que la poesia és el que s'ha imposat aquestes dies de pandèmia, no? Ha sigut molt bonic, no? I que, bueno, que aquest any no han tingut moltes coses, però que no he tingut la possibilitat de fer pastorets igualment, que han tingut pessebres, que tenim de tot. O sigui que Alguns diuen que no es perdi el Nadal. Com s'ha de perdre el Nadal?
No es perdrà.
Un solstici d'hivern dins del Nadal.
Clar que sí. Miquel Àngel, escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
Home, i gràcies a vosaltres per l'entrevista.
I bones festes.
Gràcies, igualment.
I Cosme, la setmana vinent ja saps que no tenim programació, o sigui que ja ens tornem a escoltar l'any que ve, el 2021.
Bueno, jo espero que l'any que ve sigui bo, que us desitjo a tota l'audiència de la cadena COPE, primer donar-li les gràcies per l'audiència.
Ah, bueno, però escolta, perdona, que estic mirant ara. No, el primer dimecres de l'any vinent és Dia de Reis, que és festa, per tant, amb tu ja fins al 13,
A mi quan tu vulguis, jo a la teva disposició soy el hombre callejero, soc l'hombre dels vídeos, de les ràdios.
Cosme, bones festes, una abraçada.
Per tu, per l'audiència, per la família i pels companys de COPE, bon Nadal i que l'any que ve estiguem molt a proper, no tan lluny.
Sí. Gràcies, Cosme. Busquem les senyals horàries i arribem a la una. Després encara parlem de noves tecnologies i la tertúlia amb veu de dona.
És la una mediodia en Canàries.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Seguimos muy pendientes, lo estamos haciendo desde las últimas horas, de esos miles de camioneros españoles que continúan atrapados en el puerto británico de Dover. Aunque el movimiento de camiones ya se va restableciendo, no está bajo control y ya se van sucediendo esos conatos de enfrentamientos violentos porque se exige información y se increpa a la policía británica. Vamos a conocer cómo están las cosas a esta hora, corresponsal en el Reino Unido, Paloma García Ovejero.
Mentira, mentira, es la palabra que repiten una y otra vez. No se creen que esto sea culpa de la nueva variante del virus, sino del juego político, y están convencidos de que es el Brexit lo que ha originado este caos. Los choques entre policía y transportistas se repiten en Kent. Se quejan de falta de información y se sienten engañados. Las autoridades británicas siguen suplicando a todos que se queden donde estén, que nadie más se acerque a los puertos y que esperen instrucciones. Ahora mismo se está instalando una estación móvil de pruebas COVID en la entrada del puerto de Dover.
En ese escenario está Esteban, es un camionero español que se encuentra desde hace 3 días en el aparcamiento del aeropuerto británico de Manston, donde espera para poder entrar a suelo francés por uno de los ferries. Dice que todo es desastroso, no les informan, que siguen esperando a que se les hagan esas pruebas PCR. Ya ha asumido que no va a poder pasar las fiestas con su familia, pero ni sabe cuándo va a poder llegar a casa.
No, ni idea. Aquí según hay, puede haber 4 o 5 mil camiones aparcados uno detrás del otro, pues si tienen que hacer pruebas PCR a todos, no te digo nada. Esto no tenemos cálculo, ahora mismo no. No se pueden echar cuentas de cuándo vamos a llegar a nuestra casa, ¿no?
El coronavirus no conoce fronteras y ha llegado a la Antártida, que hasta ahora era el único continente que había permanecido libre de este virus. El brote se ha localizado en una base militar. Los militares y científicos españoles que van a llegar en la segunda mitad de enero no cambian sus planes de momento, Manuel Ángel Gómez.
El primer brote en la Antártida se ha detectado en la base chilena Bernardo O'Higgins. Hay 36 personas contagiadas. Han sido trasladadas a la ciudad de Punta Arenas, donde están aisladas. Han dado positivo después de la visita de un buque de la Marina chilena con 3 tripulantes a bordo contagiados. No han cambiado los planes de los militares y científicos españoles, que llegarán a las bases españolas entre el 20 y el 22 de enero. Antes pasarán 14 días de cuarentena en Punta Arenas y se someterán a una prueba PCR para asegurar de que no se llevan el virus a la Antártida.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barcelona se defiende de la acusación de haber dejado en tierra al jugador de baloncesto Ertel, José Luis Corrochano.
Es una de las historias del día. Marta, ya se sabía que el entrenador del Barça, Yasikevicius, no contaba con el francés Ertel y que el club había decidido prescindir de él. Esta semana viajó con la plantilla a Turquía, donde el Barça jugó ayer contra el Efes, supuestamente para negociar su contrato de futuro con el Fenerbahce, pero allí el Barcelona se ha enterado que realmente quería fichar por el Real Madrid. Ayer por la noche, según algunas informaciones, el club no permitió que Ertel regresara en su avión a España. Y el Barça se acaba de pronunciar sobre este asunto. Pilar Casado.
El Barça ha emitido un comunicado esta mañana en el que asegura que las negociaciones para la salida del jugador se rompieron y ante esta situación y al no estar bajo la disciplina del equipo para el mencionado partido ante Efes, se decidió que el jugador no volara con el equipo de vuelta. El club azulgrana, prosigue dicho comunicado, no dejó desatendido al jugador y le dieron todas las facilidades: noche de hotel, billete de vuelo regular y la documentación pertinente. Tanto la Asociación de Jugadores Profesionales, la ABP, como la de jugadores de Euroliga están en contacto con Eurtel para asistirle en lo que necesite. El nombre del jugador ha sido vinculado a un posible interés del Real Madrid. El club blanco se desmarca de ese posible interés por razones económicas.
Estamos en medio de una jornada de Liga de Fútbol. Después de la victoria ayer del Atlético de Madrid, del Barça y del Sevilla, hoy juega el Real Madrid a las 8:45, recibe al Granada con Hazard entre los convocados. Además, estos partidos, 5:30, Getafe-Celta y 10:00, Alavés Eibar y Betis-Cádiz.
José Luis, están buenas tardes.
Hola Marta, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de un juez asesinado por la mafia que va a ser proclamado mártir por la Iglesia.
Pues ya en 1993, en un diálogo con sus padres, San Juan Pablo II le había calificado como mártir de la justicia y de la fe. Ahora, ayer más en concreto, el Papa Francisco ha autorizado que se proclame el martirio y se proceda a la beatificación del juez italiano Rosario Angelo Libatino, asesinado por la mafia en 1990. En el duro trabajo contra esta organización criminal, le guiaban el crucifijo y el evangelio que tenía sobre la mesa y la parada cada mañana en la iglesia de San José. Las anotaciones en su agenda concluían siempre con el lema «Bajo la tutela de Dios». Probablemente la ceremonia de su beatificación tendrá lugar en la primavera de 2021 en Agrigento, donde entregó su vida para restituir la dignidad a una tierra herida y para defenderla del cáncer de la mafia. Vamos a contar esta historia al comienzo del Espejo en media hora.
Y la escucharé José Luis. Ahora seguimos en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez. Estás en compañía ya del migdia de Lleida a través de las frecuencias de Cope Lleida desde la Seu d'Urgell, Balaguer, Lleida. Y si tens cobertura de internet i et pots connectar a internet, te'n vas a cope.es, a l'emissió en directe, i tria l'emissora de Lleida. I ens pots escoltar des de tot el món. I si et vols descarregar l'aplicació de Cope, que és gratuït al teu mòbil, sigui quin sigui, Android o iOS, també és gratuït i ens pots escoltar des de qualsevol punt del món. Directes cap a buscar les noves tecnologies amb el Jaume Sitjà i el David Casero. Abans, però, deixa'm que et digui que freguem els 6 graus a hores d'ara a la ciutat de Lleida, que, per cert, abans no n'hem parlat, però la boira, que és espessa, a la ciutat de Lleida ha deixat 0,2 litres, com si hagués plogut d'aigua. Això la boira, eh? Tota la, amb aquestes darreres 24 hores. La visibilitat, que no arriba al quilòmetre, ni molt menys, i per tant s'ha de seguir anant amb molta cura si vas, si estàs movent-te a través de la xarxa viària lleidatana. Hores d'ara, segons el Servei Català de Trànsit, segueix l'alerta a la A2 entre Soses i Granyanella i a la AP2 entre Borges Blanques i Soses per la boira. Això el que et diuen. A qualsevol altra carretera també ves amb força a cura. Fem una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Simplement per recordar-te que el risc de rebrot a la Cerdanya és de 3.521 punts, que la velocitat de reproducció de la malaltia és de 1,85. Ja saps que això vol dir que cada 100 infectats n'infecten a 185. Per tant, la tendència és a l'alça i és una perspectiva horrible de cara a les festes. A Puigcerdà ja demanen ajuts urgents per compensar l'impacte econòmic d'aquest confinament perimetral de la Cerdanya, perquè, evidentment, els han tancat igual que el Ripollès, aquests dos punts de Catalunya. És el mateix que va passar al Segrià a l'estiu. Veurem si es mobilitza tant la gent o la Generalitat respon com va respondre aquí. Bàsicament no va respondre en 5 setmanes perquè vam seguir confinats a l'estiu a Lleida, que és dur, eh? És dur. Ja ho sabeu, vaja. Amb tot això, clar, tenim aquestes eleccions del 14 de febrer aquí a prop, polítics que manegen xifres a mig i curt termini de l'evolució de la pandèmia, ja preveuen que el febrer serà escalfat,
pel que fa a contagis. I el conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, ha garantit que les eleccions del 14 de febrer es faran igualment, encara que hi hagi comarques en la situació de la Cerdanya i del Ripollès. Per tant, tranquils, que d'ajuts segurament no en tindreu, que de propostes de que la cosa millora tampoc en tindreu. Ara, poden anar a votar, sí que podreu. Això us ho garantit, us ho garantiran. Els restaurants els tanquem i tot això, no donem ajuts, però a votar tranquils. És igual si la comarca està tancada. A votar, sí, el 14 de febrer. En fi, jo crec que les prioritats, ja sabeu, no està del tot... Vaja, que no ho tenen gaire clar, les coses com siguin. Com estem a Lleida? Doncs mira, pel que fa als ingressos hospitalaris han baixat 7, estem a 128, però les UCIs han pujat, està a 14, n'ha pujat 2. Salut ha actualitzat les xifres de defuncions al Pla de Lleida i l'ha incrementat en 11 morts. Arribem a 451. I a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran amb 79 morts. Per tant, que no és broma això, que estem a 313 punts de risc de rebrot al Pla de Lleida i 119 de velocitat de reproducció de la malaltia. El Pirineu a 1.007 punts de rebrot i a 1,50 de reproducció de la malaltia. I a tot Catalunya fregant els 350 punts de rebrot, 349, i a 1,33. Com et deia abans, no és que ens haguem de trobar en aquesta situació, però ens hi trobem. I ara la decisió la tens tu. Què faràs per Nadal? Això és la pregunta d'aquest any. Va, parlem de noves tecnologies.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que parlem de noves tecnologies. Ja saps que tots els dimecres ho fem des de l'Infocope Lleida, que ens trobes a internet, infocopelleida.com, a les xarxes socials, i també ens pots escoltar el podcast, un podcast que et serveix per escoltar tantes vegades com vulguis un mateix programa o recuperar-ne alguns d'antics. Tot això, com sempre, ben acompanyats. Avui estem amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Avui ja el que és amb la nova normalitat, ja, no?
Sí, vaja, heu tornat aquí a la pantalla de l'ordinador, en fi. I David Casero, què tal? Buenos días.
Hola, buenas tardes, chicos, què tal?
Mira, és igual, encara que estàvem separats a la taula, preferia estar com a que, de totes maneres. En fi, noves tecnologies, vinga, Jaume, de què parlarem avui?
Doncs això, la setmana passada comentàvem des de Coma que estàvem envoltats d'assistents intel·ligents, doncs Alexa, Siri, Google, encara que estem en una fase, per això, molt inicial d'aquests assistents, en el tema de l'aprenentatge, ara sembla que l'altre pas tecnològic és la conducció autònoma. I la previsió és per el 2024. Si estem aquí, i així espero, doncs us explicarem. Però tenim més temes per comentar. Un de cada quatre telèfons venuts amb 5G és un iPhone. Una dada, i la deixem, després la comentem. Des de la Universitat d'Israel descobreixen com podem convertir memòria RAM en un emissor Wi-Fi. Microsoft i McAfee s'uneixen per combatre el ransomware. Una bona notícia, però bueno, sempre amb el mateix, a la mateixa línia, tema de la seguretat. I ens arriba un smartphone 5G amb tinta electrònica. Tindrà èxit, no tindrà èxit, ho comentem tot plegat. Doncs tots aquests temes i d'altres preparats ja per la tertúlia Fric, però això sí, el que sí ja està preparat i de bon començament sempre és en David Casero, que per començar abans la tertúlia sempre ens porta una efemèride. Fins en gran viatge avui, David.
Bueno, pues efemérides, y mira, con el año 2008, ¿vale? Que aunque parezca siempre que todo queda muy, 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 muy lejos, a veces nos damos cuenta que realmente no hace tanto tiempo, que la tecnología va muy deprisa, ya que el 23 de diciembre de 2008, Distribution Video Audio despacha el último pedido con el cierre de sus fábricas de las películas VHS, conocida esta fecha del 23 del 12 del 2008 como el fin del VHS, que para nuestra mente seguro que ha muerto hace 30 o 40 años.
No tanto, no tanto, no tanto.
Vale. 30 años. Hace 40 empezábamos a grabar con el VHS.
Sí.
Pero en 2008, hace solo 12 años, ¿vale?, que se despachaba el último cargamento, es decir, salía la última fabricación de películas VHS.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Tot un any, el 2008, l'any que vam començar aquí en Antena a parlar de noves tecnologies. Un canvi tecnològic, ja s'has pogut recordar també aquesta efemèride, però bueno, molt bé. Doncs si és dimecres, vam començar en dimecres, i si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, doncs els friquis en Antena, doncs aquí ja estem. I ara, això sí, ho debatrem tot seguit aquest sumari que hem explicat avui a...
La tertúlia fric.
Jaume, si em permets, abans d'entrar al guió, el tema aquest del VHS, del VHS i el Betamax, que va sortir una miqueteta abans, i el 2000. Eren tres sistemes de vídeo que van sortir, el 2000, el Beta i el VHS. Jo crec, independentment del problema dels còdecs i dels tipus i totes aquestes històries, la revolució a les cases era poder gravar aquestes pel·lícules o aquestes històries de la televisió i tornar-ho a veure. O sigui, això sí que va ser un abans i un després. És com un streaming, per entendre'ns, un abans de les plataformes, l'únic que la teva plataforma de streaming era una estanteria plena de cintes de vídeo.
I la pregunta és, com gravem ara el streaming de vídeo de la tele?
No gravem.
¿Para qué? Puedes repetir todas las veces que quieras, a la hora que quieras y cuando quieras.
Claro.
Ya no hace falta. Y además no hace falta rebobinar.
Ahí, ahí.
Sí. Oye, que te multaban en el videoclub si no la llevabas rebobinadas, ¿eh?
Hombre, yo voy a comprar una maquineta para rebobinar, porque no desgasta el vídeo. Andorra la vaig comprar. Maquineta para rebobinar.
¿Os acordáis de lo primero que grabasteis en VHS?
Hostia, yo no, ¿eh?
Yo sí.
I me'n recordo d'una gran fita que la tinc allí guardada, que és la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona.
Bueno, això sí. Jo em vaig gravar tots els partits del Dream Team de bàsquet del 92.
Pues yo grabé el España-Malta.
¡Oh!
Que grabé.
Imagínate.
El 13-1 de España-Malta.
¡Qué bo!
Con gol de amor, gol de señor...
Había unos cuantos. Déu-n'hi-do, ¿eh? Déu-n'hi-do. Bueno, Jaume, a veure.
Doncs vinga, va, doncs parlem de fites tecnològiques. Vull dir, la gravació en vídeo va ser un abans i un després en aquella època i, doncs, bueno, com comentàvem, no, ara set el tema dels assistents personals, que portem aquí un parell d'anys que fan furor, i ara sembla que la propera fita tecnològica que està a punt d'arribar és la del segment dels cotxes autònoms. Amazon ja està fent proves en real. Vull dir, ja està fent proves en real amb el tema de taxis. De moment encara en un segment una miqueta privat, però els veurem aviat ja per aquí.
Bueno, ya comentamos que había algún, coches autónomos, a ver, los autobusillos autónomos que están recorriendo la Complutense, en Madrid, no, la Complutense no, en la Autónoma, perdón, que están ahí en Canto Blanco y tal, que hay un autobusillo ya que es autónomo en todos los parques, ahí en California, sobre todo, ¿no?, en la parte de Palo Alto y en el Valle de la Silicona, allí también hay algunos que estamos viendo con autobusillos autónomos, ¿no? Y está claro que, bueno, para las grandes ciudades es el gran punto o el gran objetivo de desarrollo. Se han marcado el 2024 para que todos los actores tecnológicos estén puestos al día. De ahí ya, y según los rumores, pues no sabremos quién se dedicará más al software y quién se pondrá a fabricar, o veremos las próximas alianzas, compras y demás entre el mercado de la automoción y el mercado de las nuevas tecnologías. Ahora mismo, aunque no nos estemos dando cuenta, con todo esto que comentabas de los asistentes, la compra que está habiendo entre empresas que se han dedicado toda la vida, como Legrand, como Simón, estos que se dedican a poner, que vemos en los enchufes y los interruptores, están comprando grandes corporaciones, o les están comprando a ellos para que, bueno, pues precisamente para que todo el tema de asistentes de voz y toda nuestra casa, oficina o lo que sea, esté completamente domotizada. Yo creo que aquí el 2024 se lo han puesto como fecha para esto, para ver qué grandes alianzas, quién se va a dedicar realmente a una cosa o a otra, ya que, perdonadme, pero no veo a Amazon o a Google con fábricas en China fabricando cadenas de montaje de coches. Ojo, opinión personal, a lo mejor sí que lo veo y me llevo una sorpresa, pero creo que las grandes alianzas irán por otro lado. Fijaros que ahora mismo en un Tesla, que podemos poner como el coche pionero, autónomo, con conducción autónoma y electrónica y demás, aunque asistida, vemos cómo tiene un montón de alianzas, ya que volante, mandos, tales, son de Mercedes y vienen de la cadena de montaje de Mercedes.
Lo que dices, ¿no? Les aliances entre empreses i les compres d'empreses, com per exemple la prova que està fent Amazon, és que justament a principis d'any va comprar l'empresa Zoox, vale, una empresa estadounidense de vehicles autònoms, doncs per 1.200 milions de dòlars. Vull dir, al final és això d'aquí, no? Entre elles, pues, tu tens la tecnologia, jo tinc el software, ens unim per fer aquest producte, no? Que és, al final és la cursa dels cotxes autònoms.
Sí, efectivamente, es que la carrera del coche autónomo al final es esa, y daros cuenta que el 100% autónomo, estos autobuses, llevará viajeros, taxis y demás, es decir, es algo que veremos, y que veremos, cómo no, en las grandes ciudades, ¿vale? Con lo cual también es un mercado no tan común como el que puede ir al usuario al final con un coche eléctrico, y además que sea inteligente, que tenga una parte de conducción autónoma. No es el consumo real, son para acciones, con lo cual ahí es donde me da un poco el que las grandes alianzas y el que las grandes compañías o alianzas o se compren unos a otros, ¿no? No sé si veremos un Mercedes Apple o un... no lo sé. No tengo ni idea de lo que nos dé para el futuro. Sí que està clar que va per aquí.
Lo que sí és un dels objectius que s'ha marcat Apple pel 2024 és el seu cotxe autònom. Vull dir, no sé si veuràs un Mercedes Apple, però igual veus un cotxe Apple.
Bueno, no s'ho han marcat com a objectiu. Això és un rumor que ha sortit, eh? O sigui, Apple no ha dit res, eh? Sabem que hi ha el Project Titan, i no sé si l'ha confirmat mai Apple, aquest projecte, i creiem, segons rumors, que estan treballant amb el tema del cotxe Apple. Però el cotxe Apple no sabem si serà físicament un vehicle. Jo crec que el que segur que sí que estan fent, si és que existeix aquest projecte, estan treballant amb una plataforma que governi un vehicle, és a dir, al final ja serà igual com sigui el vehicle, perquè fixa't que un vehicle elèctric deixa de tenir tots els problemes mecànics que té un cotxe avui en dia. Al final, un cotxe elèctric és una bateria, uns motors elèctrics, i accelerar i frenar no té més història, no? Llavors, si tu crees una plataforma que governi tot això, més tota la part d'oci o de software interior, doncs, com deia el David, potser no et cal fabricar físicament un cotxe, sinó que a la millor arribes a un acord i una línia o un model de Mercedes o de BMW o de qualsevol altra marca, dius, escolta, no, mira, Apple, jo aquesta l'equiparé jo, no? No sé, per provar-ho. Perquè, clar, construir un vehicle tampoc no és fer un mòbil, eh?
Estava buscant aquí informació, no?, més de nostres programes i nostres temes. Fijaros, mirad, hace dos años hablábamos de una empresa que conoce muy bien Ricard, que es NetAtmo, ¿vale?
NetAtmo. Sí.
NetAtmo ha sido uno de los primeros en tener un software con una central para, a través de los asistentes virtuales, es decir, de Siri, de Alexa y demás, poder controlar y cambiar todos los equipos de nuestra casa, ¿vale? Ellos tenían el software, la integración, y fabricaban algún equipo. Vale, pues la empresa Legrand, como hablaba antes, sí, los que venden interruptores y enchufes de toda la vida, han comprado esta empresa, la han unido, ¿vale?, dentro de lo suyo, y han hecho el producto final para todas nuestras casas, ¿vale? Con la serie Balena, que la podéis buscar en internet, y tenéis una central domótica, que es simplemente cambiar un enchufe y ya tenéis una central domótica, y todo controlado a través de tu asistente virtual. Para esto enciende las luces, apaga, sube las persianas, absolutamente todo. Bueno, pues aquí hemos visto cómo una empresa que estaba trabajando en un asistente y en un software, como bien dice Ricard, para gobernar todos los equipos que hay en una casa, y en este caso estamos hablando de los coches, al final se une con una que tiene coches, es decir, interruptores y tal, de toda la vida. En este caso, una ha comprado a otra. Pues ahí está, es decir, ni NetAtmo, cuando se ponía a fabricar, perdía todo su desarrollo de software porque tenía que invertir mucho, y Legrand, ¿cuánto le costaba empezar a a meterse en un negocio tecnológico y demás y desarrollar su asistente y su software. Bueno, pues ahí tenemos, es decir, al final esto es un desarrollo natural y es lo que veremos en el mercado de los coches, creo, al final, cómo toda la tecnología se va a unir a la marca y a los fabricantes de los coches. Ya hemos visto cómo realmente fabricantes de coches que hay 4, 5 en el mundo y que tenemos 26 marcas. Bueno, pues por ahí va. Creo que por ahí va.
Doncs vinga, som-hi, va, canviem de tema perquè ja sabeu que aquest final d'any doncs el 5G ha hagut una explosió doncs, i a més està en boca de tothom, no? I cada dia tenim més telèfons al mercat i més assequibles amb aquesta tecnologia. Dos dades. Si parlem de 5G amb terminals, un de cada 4 minuts és un iPhone. Es ven perquè porta 5G? Aquest és un tema. I l'altre tema és, bueno, comentem aquest tema, i després l'altre, bueno, aquest telèfon que ha sortit Hisense, amb 5G i pantalla de tinta electrònica.
Les dades,
no sé si
Jaume...
Això és molt... si tindrà gràcia aquest invent, què us sembla?
Les dades, Jaume, de la venda dels iPhone són del mes d'octubre, és a dir, aquell mes d'octubre un de cada 4 telèfons amb 5G va ser un iPhone, comptant els 4 que hi havia, els 2 que hi havia, perquè a l'octubre només hi havia l'iPhone 12 i el 12 Pro, faltava el Mini i el Pro Max. Jo crec que és normal. Després al novembre i al desembre ja ho veuríem, però és que just quan surten és el cicle aquest de canvi. Llavors és normal, és igual que quan surt un Samsung Galaxy o un Xiaomi, jo que sé, el mes que surt és el mes que més es ven i després
sí, però,
poc a poc va baixant.
El tema és per què es ven, perquè porta 5G o pel resto?
Jo crec que es ven perquè toca. No. Que porta 5G, perfecte. Doncs.
Telèfono de gama alta, com bien dice Ricard, ahora mismo los primeros teléfonos 5G y me da igual, aunque sea hasta el de Xiaomi, que son 600 euros, pero tenemos Xiaomi, tenemos Samsung S20, tenemos un iPhone, es decir, al final estamos hablando que de la gama alta, de los equipos de gama alta, que ya todos, para que sean gama alta, llevan 5G, pues uno de cada 4 terminales, es decir, el 25% de todos los teléfonos de gama alta que se venden son iPhone. Pues si es que al final es el 8-10% de todos los teléfonos que se venden a nivel mundial son iPhones, ¿no? Pues eso representa un 25% si hablamos de gama alta de los teléfonos de 1.000 euros, del top, ¿vale? Antes se llamaba gama alta, ahora es gama top, ¿no? Pues esta gama top, todos llevan 5G para mantener esos precios y ya está. Es decir, al final creo que nadie... o casi nadie se habrá comprado un teléfono por llevar 5G, porque la pregunta real de todo esto, Jaume, sería, ¿y el 5G para cuándo?
Sí.
No, ¿y el 5G para qué?
Bueno, ¿para qué? Es un incremento de velocidad y de prestaciones, pero es que no hi és. Pero es que no hi és.
¿Cuándo voy a tener 5G?
No, ¿para qué el vols el 5G? Esta es la pregunta, ¿para qué?
No, pero si es que ¿sabes qué pasa? Como me lo han cobrado en el teléfono, pues ahora ya lo quiero usar. ¿Para qué? Para nada.
¿Pero quién te lo ha cobrado? ¿Apple?
Hombre, claro.
Pues pregúntale a Apple.
No. Apple me dice, yo lo he puesto para que funciones con tu operador en 5G.
Correcto.
Y le digo, me pregunto, ¿y el 5G?
¿Y a tu operador qué le contratas?
Yo a mi operador le contrato conexión a máxima velocidad, que ahora me suben 5 euros el año que viene, para tener más velocidad.
Pues eso vas a tener, más velocidad. Però el problema, la pregunta és, per què el 5G?
Bueno, espera, parlem, Jaume, parlem del 5G perquè la gent ens entengui. El 5G, el teòric, el 5G, de, el que diuen de veritat, ho dic perquè la gent ha pogut escoltar també que hi ha el 5G que no és de veritat i el 5G que és de veritat. Bueno, hi ha un 5G que s'anomena 5G, que és legal anomenar-lo 5G, però que no porta les especificacions del 5G, que el que fa, per entendre'ns, és com un 4,5G, val? O sigui, ara estem amb el 4G, doncs seria un sobre el 4G, amb la infraestructura del 4G, sense ficar antenes noves ni equips nous pels carrers, guanyar una mica de velocitat. Bueno, això seria un primer pas del 5G, però que no és el 5G, almenys l'essència.
No, però, Ricard,
l'essència
Ricard,
del 5G,
Ricard,
espera, que ara vaig. El 5G, el de veritat, el millimetric wave, si voleu, és, ens aportarà una latència pràcticament zero o equiparable a tenir fibra a casa, per entendre'ns, ens portarà una velocitat tant de pujada com de descàrrega equiparable a la fibra
i llavors ens podrem ja plantejar, perquè teòricament s'han de desplegar antenes cada 50 o 100 metres a totes les ciutats i per tant la penetració dins de les llars serà de bona cobertura, llavors ens podem començar a plantejar realment si prescindim de la connexió física, de que ens arribi la fibra a casa o no. Aquesta és com et venen el 5G. Això és com et venen el 5G, Jaume. Després, si tu però fas anar
no,
o no fas anar...
Jo no sé com has comprat el 5G, però el 5G és latència. Pura i dura latència. La resta
i
no depèn del 5G.
No, home, no, i velocitat.
La resta no depèn del 5G.
Estimados oyentes, os voy a explicar qué es esto de la latencia que hablan estos dos tíos raros que
están
aquí, ¿no?
Que no vamos a explicar.
El tema es que, fíjate, si el 5G hubiera estado este 2020 100% desplegado, muchos sectores que han estado y que siguen estando fatal, y uno de ellos, como no, es el arte, la cultura, la música, el teatro, fijaros que se podrían haber hecho conciertos en directo, obras de teatro, donde podrían haber interactuado todos a la vez, emitiendo en streaming y cada uno desde un lugar diferente. Es decir, esto que se ha tenido que hacer con la música y todos los grupos, cada uno en su casa, grabándose, montándolo, por eso vivíamos con los auriculares, montándolo para luego poder subirlo a la red, esto se podría haber hecho en directo y con el 5G se puede hacer en directo. 1, 2, 3 y todos a tocar y hacer un concierto, cada uno desde su casa y todo el mundo viéndolo en directo. Eso es la latencia, eso claro. Es el 5G.
Claro, es que no hi ha retard. Una altra cosa és l'ample de banda. L'ample de banda, aquí influeixen molts factors, com tu has dit.
Cobertura. Si tens l'anteneta a prop, tens
ja
bona...
Ja sabem que la cobertura via ràdio és depèn d'on ets, no depèn de tu.
Però és que el 5G pretén ficar una antena cada 50 metres.
No més.
Jaume.
Això d'aquí és garantit, perquè tens el fil físic. I tot el que és via ràdio, doncs pot haver les interferències, la cobertura al lloc on estàs, on està l'antena, que hi ha una sèrie de condicions que ningú ni tu mateix pots garantir. Però el que sí pots garantir, al final t'és igual que hi hagi 100 megas, 200 megas que 40 megas. L'important és la latència. Si jo tinc aquesta latència, aquest temps real que no hi ha delay, podem fer coses, interactuar en directe, com si estiguéssim al mateix lloc.
Clar.
Aquest és el gran fet 5G.
Bueno, latència sí o no...
Deixem una pel·lícula, perquè jo una pel·lícula la veure igual,
sí, correcte,
amb 50 megas que amb 500 megas.
És, com deia el David, tot el directe, l'instantani. Jaume, latència o no, ens hem passat de temps. Claro. ens hem passat de temps i, bueno, hem parlat de noves tecnologies. Només era per recordar que avui és el darrer programa del 2020, d'aquest any 2020, en el que les noves tecnologies forçadament han entrat a moltes llars i a moltes empreses que potser eren reàcies, sobretot pel tema del teletreball. Però arrel del teletreball, les videoconferències, hem entrat també a treballar amb els arxius col·laboratius, que això costava... I, vaja, no sé, evidentment l'any 2020 ha estat molt dolent, des del punt de vista sanitari i de salut, però a nivell de noves tecnologies, jo crec, i això ho he escoltat a d'altres entrevistes, ens ha donat una empenta de 10 anys en la implantació d'aquests sectors, d'aquests sectors.
En la utilització de
sí,
les noves tecnologies.
Per tant, bueno, és una cosa que per buscar-li la part positiva. Avui és el darrer programa del 2020 de noves tecnologies, la setmana que ve us dono festa, l'altra és Reis, o sigui que també en palmeu, i ja fins al 13 de gener,
S'imagina. Va ser com el col·le, pràcticament.
Sí. Per tant, David Casero, escolta, com diu moltes vegades el David Casero, que encara que ens el trobem al juliol, sempre ens diu Feliz Navidad, doncs ara sí, bon Nadal, David, i gràcies per estar amb nosaltres tot aquest 2020, ni que sigui des de casa, perquè vosaltres no heu faltat ni un sol dia.
Venga, pues feliz año igualmente a todos. Espero que y seguro que el 2021 será mucho mejor y que volveremos a compartir mesa cuanto antes. Desde lejos y cerca, como el otro día en coma, aunque fuera a 3 metros. Gracias por todo, chicos.
I Jaume, et deixo dir la frase de sempre. Bueno, bones festes i tot això, la frase de sempre, però en lloc de la setmana que ve, posa un any.
espero y desitjo que la inquibe sigui el pas del virtual al real, ¿vale? Que estiguem aquí físicament, ja. Vull dir, perquè ara estem virtualment. I això sí, acabo com sempre. L'any que ve, més.
Hola, abuela. Mi viaje empieza cuando nos bajamos del tren. Y ahí está el abuelo, que aún no me ve. Pero yo salgo corriendo y le doy un súper abrazo. Y él no me suelta hasta que llegamos a casa. Cuando abro la puerta, ahí vienen Martina y Miquel, los primos, corriendo a verme. Y ahí estás tú. Y este es mi viaje. El viaje que estas Navidades no voy a hacer. Porque os quiero muchísimo.
A todos nuestros viajeros, tanto si viajan como si no, feliz Navidad, Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Pero cómo brilla? ¿Y qué fuerza?
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Encuentra estas fiestas en día nuestros roscones premiados. Roscón con nata dulce Noel por 6,99 y roscón mini con nata dulce Noel por 2,99. Día, cada día más cerca de ti.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Esta Navidad la ilusión está en jugar. Bueno, y en que te pongan las cosas fáciles, tanto como te las pone el Corte Inglés en su web y con su nueva app. Puedes conseguir todos los juguetes sin moverte de casa, incluso con entrega en el día. Tan rápido y fácil que Papá Noel y los Reyes Magos las utilizan muchísimo estos días.
El Corte Inglés, la ilusión está en jugar.
Este año ha sido muy especial y por eso, en Nochebuena, Carlos Herrera quiere sentarse contigo en la mesa.
Me dejan pasar, como todos los años, cuando llega esta hora de la tarde.
Este jueves, desde las 5 de la tarde, Carlos Herrera pone música a una cena muy especial en un año que no olvidarás jamás.
Créanme que nada me puede hacer más feliz estar con ustedes durante
este tiempo. Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-330.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja marxem camí cap a les 2 de la tarda i estem a la meitat de la setmana, dimecres, 23 de desembre, eh? Que ja semblava... El desembre quedava lluny, jo recordo, com vam començar la temporada, i més amb un any així, però és que el Nadal, vaja, en fi, el Nadal jo el veia llunyíssim, és passat demà, el Nadal, demà és nit de Nadal. En fi, a més, avui dimecres, els espais setmanals que coincideixen amb dimecres, ja sabeu que la setmana vinent no tenim programació local, donem festa als col·laboradors perquè s'ho mereixen, que puguin descansar de parlar per la ràdio una setmana. L'altre és Reis, per tant ja fins al 13, quasi bé com les escoles. Des de la coordinadora de ONGs de Lleida està amb nosaltres la Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I des de l'associació App Lleida, ja saps que és l'associació on tenim a totes les dones empresàries, emprenedores del Pla de Lleida i del Pirineu. Tenim a la seva presidenta, a la Laia Rogel. Laia, Laia, què tal? Bon dia. La Laia, que no té bé cara, té bé connectada, però tens el micro tancat, Laia. Bueno, quan puguis, et reconnectes i parlem. Bueno, però teníem a la Laia per aquí, eh? Es veia lluny, Gemma, el Nadal? Pues ja està aquí, eh?
Sí, sí, i després de l'any que hem passat és sorprenent. Jo crec que al març veiem molt lluny l'estiu amb tot el tema de la pandèmia i ens ha passat tot, Setmana Santa, primavera, estiu, i hem arribat a Nadal i, no sé, tot sí, ha vingut atropellat.
En fi, ara sí, que tenim a la Laia aquí en línia. Laia Rogel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs, Laia?
Tenia una visita ara.
Ah, bueno, pues, si no, fica'ls aquí, que els veiem i que entrin també en directe.
Ja està.
Com estàs, Laia, per cert?
Bé, ja estic bé.
Escolta, he vist una felicitació de Nadal de la vostra empresa ben simpàtica.
Sí, bueno, avui publiquem un Reels, també.
Ah, sí?
Hem de la moda de fer Reels.
Què veus, ho passeu? Tots disfressadets allí,
No, disfressats no, lo que està de moda aquest any el jersei navideño, com que no anem a cap puesto, tots amb jersei navideño.
Jo quan era petit me'n van regalar un, la mare, amb tota la il·lusió del món, d'aquests de llana, d'allò... Però jo ja tenia una edat. Quan dic una edat, vull dir que jo, que sé, devia ser adolescent, ara no recordo. I em va fer una vergonya quan me van enviar amb aquell jersei a l'escola, a l'institut, potser era.
Pues ara estan de moda, eh?
Ja ho sé, però amb 14 anys...
Ja més navideños, encara més.
Però amb 14 anys, i després de gran l'he vist i dic, ben maco que era, però em va fer una vergonya, llavors, que no... Sí, ja veus que això són etapes de la vida, eh? Escolta, Laia, vosaltres esteu cuidant, perquè suposo que també els hi fa molta falta a les vostres sòcies, eh? Què esteu tirant en banda des de App Lleida?
Bueno, mira, aquest any, com la situació que estem, doncs hem volgut potenciar el que és el consum de proximitat i, bueno, hem regalat un xec regal de 30 euros a cada una de les sòcies, que ja els està arribant per correu postal. Hem volgut fer a l'uso, no, en lloc de fer-ho digital, hem volgut que ho rebessin a casa, perquè sembla que si ho tens en paper fa més regal.
Molt bé, sí, sí.
I els hem regalat 30 euros per poder consumir en qualsevol establiment o servei de les pròpies socis, que són més de 150 empreses.
Bueno, això és economia circular, no?
Sí, empreses de territori, al final és ajudar-nos entre nosaltres. Creiem que no, és una bona oportunitat. Pensa que també tenim sector molt d'estètica, peluqueria, comerç. Llavors, pues, era l'any adequat per poder-ho fer.
Alguna sòcia de la Cerdanya?
La Cerdanya no. La Cerdanya, pobre, la veritat és que també és una putada.
De totes maneres, fixeu-vos, perquè això ho vam parlar a l'estiu, el govern es reuneix ja amb els alcaldes de la Cerdanya i els cita la setmana que ve per pactar ajudes. Els acaben de confinar avui. El mateix confinament van fer el Segrià a l'estiu, i no poc temps, i a més l'estiu a Lleida és molt dur, No recordo jo que la Generalitat es reunís ràpidament amb els alcaldes i oferís ajudes, De fet, les ajudes les van oferir ara al setembre, o sigui, 2 mesos després. Jo no sé, Som els conillets d'Índies, Normalment. Vaja, no ho sé.
Com sempre arriba tard, vull dir, però bueno, jo crec que van aprenent, no? Van aprenent a base d'anar confinant perímetres, doncs van aprenent. Primer Igualada, que també van tardar molt, després el Segrià i ara doncs, els de la Cerdanya.
Gemma, també és destacable que avui el conseller d'Acció Exterior, que és el Bernat Soler, que és l'alcalde d'Agramunt, quan li han preguntat, diuen, escolti, i el 14 de febrer, que hi ha eleccions, que jo crec que no hi pensa ningú, però bueno, hi ha eleccions el 14 de febrer, si alguna comarca així confinada, no, tranquils, ha dit que tranquils que es podran anar a votar. O sigui, és a dir, de les ajudes als autònoms, als empresaris i tal, no en parlem, o a la gent que no està ingressant res i no té per viure, d'aquests, bueno, això, tranquils, qui dia passa any empeny, però a votar hi podrem anar, ho garantiríem, el 14 de febrer. Jo reitero que després de 9 mesos de pandèmia em sembla que la llista de prioritats la seguim tenint molt espatllada.
La llista de prioritats ja la teníem molt espatllada en aquest país i ara encara l'hem tenint molt més, penso jo. Jo crec que lo de que garantiran primer unes eleccions enmig de la pandèmia, sí que hi ha llocs que les han fet, és cert, el País Basc les va fer, i altres llocs que els han
Estats
fet.
Units.
Estats Units, sí. Però jo crec que ara estem en un altre moment de la pandèmia que encara és molt més greu. Jo no sé si es garantirà tant. Jo ahir em vaig estar mirant com es feia per anar a votar, no? Tu pots demanar-ho amb signatura digital a Correus.
Sí.
La majoria de la gent gran no votaran.
No.
I la majoria de la gent que té dificultats per l'accés amb aquest tipus de mitjans, o sigui, la bretxa digital es posarà sobre la taula i, per tant, seran unes eleccions on la gent més vulnerable i en qualsevol sentit no se'ls garantirà el dret al vot.
Però, perdó, Gemma, ara què dius això? Perquè tu suposo que, igual que la Laia, hi treballeu amb signatura digital o amb certificats digitals. Ara em matareu, perquè jo, a més, també sóc del gremi informàtic. Jo en el seu moment em vaig treure l'IDCAT, que és bueno, una assignatura o un certificat digital. La feinada que vaig tenir per instal·lar-ho al navegador no està escrit. Parlo de fa anys, no tants, Però la feinada que em va donar amb un Mac instal·lar-ho amb un navegador, no veguis. Però és que ja m'ha caducat, ja no l'he renovat, perquè és que no l'he fet anar, quan l'he necessitat no m'ha funcionat. No està, és que ni la gent gran ni la gent jove, Gemma, és que no està gens fàcil, el món digital o electrònic segur o confiable. És que no ho fan gens fàcil, és que és molt complicat tot.
Jo crec que ha millorat, que ha millorat bastant. I que facilite, jo he de reconèixer que facilite molt la feina, segons quina feina fas, però que la facilite. Ara, en el cas de l'accés a la democràcia, amb aquest dret democràtic de votar, jo crec que no. O sigui, hi ha una part de la població enorme que no farà ni un pas. Ni es molestarà a fer-ho per poder votar.
Bueno, es podrà votar per correu ordinari, suposo.
Sí, però si tu no pots anar a l'oficina de Correus
clar.
Ets població de risc,
clar.
Perquè ets persona vulnerable,
Déu-n'hi-do.
Perquè vius en un poble i tu no tens oficina de Correus i t'has de traslladar I, bueno,
que hi ha moltes traves. Si ja de per si la participació és baixa, podem estar davant d'una participació de rècord negatiu. De rècord negatiu, que déu-n'hi-do. Laia, tu treballes, no?, amb certificats digitals i aquestes històries.
Sí, de fet, jo he tingut el problema aquest any de que se m'ha caducat perquè no van estar temps a l'administració i he tingut que anar a tornar-lo a fer, cosa que jo l'havia activat doncs, el 2012, I està sent una odissea ara mateix, perquè vaig anar a la fàbrica de moneda i timbre d'aquí a Lleida, vaig tenir que primer donar d'alta el meu certificat com a persona física i després quan vaig anar, en un moment m'ho van atendre, això sí, no hi havia ningú a l'oficina, estava sol, i quan me van dir ja està, ja t'arribarà un correu i ja pots anar a descarregar el certificat d'empresa. Doncs al món digital ara resulta que m'he demanat una contrasenya que jo mai he posat i allí s'ha quedat. I ara tinc que tornar un altre dia a l'oficina aquesta, tornar a fer tot el procés perquè no tinc, o sigui, ara mateix estic sense certificat digital de l'empresa perquè hi ha una contrasenya que me demanen que no existeix. Vaig contactar amb un servei tècnic i em van dir torni-ho a fer.
Ah, vale. Sí, això és com el reinici l'ordinador a veure si s'arregla la història, però a vegades no.
Habitualment treballo amb certificat digital, per mi és molt normal, però que és el d'empresa, el personal. Ara me l'ha dit una talta, però tampoc no el tenia.
No, la veritat és que evidentment facilita molt la vida, molt, i més amb l'època aquesta de confinament, doncs pots fer un munt de tràmits que d'altra manera tenes d'anar a fer cua a les oficines municipals, i això sí que és una pèrdua d'un matí o d'una tarda, que això també donaria per parlar-ne una tertúlia, com t'atenen els serveis municipals, que és que la ciutadania en general en té queixa, sempre. Vull dir, és endèmic.
Que els que estem a les empreses o administracions estem molt acostumats a treballar tant amb certificats com amb correus electrònics. Per mi el correu electrònic és com el WhatsApp.
Yeah.
Hi ha moltíssima gent normal, vull dir, la meva germana és infermera, el correu electrònic, bueno, però és molt poc habitual que l'utilitzi. Llavors, doncs, ara mateix van fer la mica invisible, doncs aquest any l'han fet digital.
Yeah.
Doncs, bueno, la feinada aquesta de dona'm el correu electrònic, oi, que no sé quina contrasenya tinc d'accedir-hi, no me'n recordo, coses d'aquestes.
Que sí, que això és el dia a dia per molta gent, per desgràcia. Escolta,
I el dret,
sí, digue'm.
I el dret a vot de persones que estan, jo què sé, a la presó, o persones en situacions vulnerables diferents, com es garantirà ara? Bueno, no ho sé, jo penso molt... O la gent que està a les residències.
Sí, sí, també. Vaja, un punt negre, les residències. Ja, també dona per una altra tertúlia, perquè déu-n'hi-do. O sigui, ja ens hem acostumat a donar xifres de morts com el que dona la temperatura cada dia i déu-n'hi-do. Avui han actualitzat la xifra de persones que han perdut la vida de Covid-19 al Pla de Lleida amb 11 persones més. Bueno, ja comencen a ser xifres d'aquelles. Ahir deien que a Espanya mor una persona de Covid cada 4 hores. Des del mes de març, vull dir que és que al final han mort molta gent i a mi ja no em val aquella excusa de que, bueno, la grip en mata tants o més. Bueno, vale, pues, si la grip en mata tants o menys, també és un problema. O sigui, no ha de ser una excusa perquè la Covid també en mati o en mati menys. En fi, deixeu-me que canvi de tema. Gemma, que hem rebut alguna vegada algun missatge, i sé que ho has explicat, però bueno, ho tornem a explicar una altra vegada, que és la coordinadora de ONGs de Lleida. La Cordi, que doncs, li dieu vosaltres.
La Cordi. Doncs nosaltres som una federació, som una agrupació d'organitzacions no governamentals pel desenvolupament, que el que fem és donar suport i promoció doncs, a totes les capacitats de les entitats de tota la demarcació de Lleida, que treballen en temes de cultura de la pau, cooperació internacional al desenvolupament, el desarmament, la promoció de l'economia social i solidària, no? per una mica mitigar les desigualtats entre pobles, col·lectius i països.
Val. Però de qui depeneu?
Que som, un, bueno, no, que dit així, sembla que sigui enorme, i és enorme, però fem el que podem.
Home, la tasca és enorme. Suposo que us falta personal com a tot arreu, però de qui depeneu la vostra federació?
La nostra federació és una federació, o sigui, independent,
constituïda
per les organitzacions no governamentals que lliurement en volen formar part, no? Que ara em sembla que són 38 organitzacions i rebem finançament públic i privat. Públic de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, que és la nostra màxima finançadora, i després doncs, de l'Ajuntament de Lleida, de la Diputació i també finançament privat doncs, de donacions i aportacions que fan les pròpies organitzacions sòcies.
Uh-huh. I són molta gent a Lleida?
Hi ha 37 organitzacions de tot tipus. Eh? Gent que fa cooperació al desenvolupament amb contraparts a altres països d'Àfrica i Amèrica Llatina fonamentalment, i després hi ha entitats que treballen amb temes de justícia social i sobretot educació per la transformació aquí a les Terres de Lleida.
Molt bé. Escolta, darrerament heu signat o heu unit esforços per la cooperació al desenvolupament a l'Alt Pirineu i Aran, que sempre recordo que, per exemple, a Lleida, la Laia sempre em diu el mateix, no? El Pla de Lleida i del Pirineu, que tenim moltes emprenedores i empresàries i directives al Pirineu, doncs a l'Alt Pirineu i Aran segur que també en teniu. Gemma, amb l'Ecomuseu de les Valls d'Aneu, què fareu?
Doncs sí, estem molt contentes d'aquest conveni que hem signat amb l'Ecomuseu, perquè l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu és un dels agents territorials més dinàmics de l'Alt Pirineu i Aran. A banda de que formen part de la xarxa de museus del Pirineu, però la seva tasca va molt més enllà d'un espai d'exposició d'objectes, no? Sinó que el que fan és molta dinamització territorial i donen suport i acullen moltes iniciatives de transformació, moltes vinculades també amb temes de cultura de la pau i justícia social. No? Mm-hmm. Llavors, com nosaltres ens costava una mica més arribar a totes les organitzacions o al teixit associatiu que té ganes de fer un pas endavant a l'Alt Pirineu, doncs vam buscar aquest vincle amb l'Ecomuseu per portar tallers, exposicions, formació, i després poder fer el suport a les entitats directament des del Pirineu, no? Intentar trencar una mica el fet aquest de la centralització a Barcelona. A més, ens fa il·lusió perquè l'Ecomuseu té els seus reconeixements i aquest any té el reconeixement com amb la Creu de Sant Jordi,
oh, caram,
no? Que ho és, diguem, per tota la seva activitat de promoció de la cultura i no només amb el tema, diguem, de patrimonial en si, sinó que ells patrimoni ho entén d'una manera molt més àmplia.
Jo ho tinc pendent, és una visita que tinc pendent que no he fet i, evidentment, aquests últims mesos no he pogut fer i els propers mesos potser tampoc, però és una que tinc pendent, perquè hi han parlat amb gent de l'Ecomuseu i coneixo les activitats que fan i la veritat és que és un motor al territori i més suposo que ho serien si tinguessin més recursos, però vaja, de moment és un punt de partida i anar creixent. Doncs escolteu que ens plantem pràcticament a les dues. La Eva Ribalta excusa avui la seva presència, sabeu que és la presidenta de l'Associació Esport Femení Lleida, però estem amb la Laia Rogel i amb la Gemma Casal, a qui vull agrair perquè avui és la darrera tertúlia de l'any 2020, un any rarot, si voleu, estrany, complicat, i que vosaltres heu estat aquí sempre, tots els dimecres, evidentment. A partir del mes de març vam saltar a fer les videoconferències o trucades per telèfon primer, però que heu estat al peu de canó cada dimecres i hem estat parlant doncs del que tocava. Segurament hem parlat molt de Covid-19, però és que en parlem a tot arreu, si us ho fixeu. No sé si heu quedat amb amigues, amb amics, amb familiars, i intentes no parlar del tema, però acabes parlant del tema. Abans a l'ascensor, ara no, perquè no pots pujar amb una altra persona que no sigui de la teva bombolla, però és igual, a l'escala, mentre esperes, parlaves del temps, ara parles doncs, de la Covid-19, del 2020, del desastre, etcètera, etcètera. En fi, com sempre, ja sabeu que els nostres col·laboradors participen amb nosaltres de manera altruista i, per tant, s'ha de reconèixer la seva dedicació. Jo us dono les gràcies perquè cada dimecres, en pandèmia inclosa, heu estat aquí parlant de l'actualitat, parlant de projectes interessants i parlant de les vostres associacions o federacions. Així és que, Laia Rogel, gràcies per acompanyar-nos. T'espero el 2021 igualment, Això no és un acomiadament ni molt menys. I com que la setmana vinent us dono festa l'altre Reis i ja no hi tornem fins al 13 de gener, bon Nadal, bona entrada d'any i que ho passeu força bé, Laia.
Moltes gràcies i molt bones festes de part meva i de les nostres d'acció.
I Gemma Casal el mateix. Bon Nadal, bones festes, bona entrada d'any 2021 i com sempre un plaer que ens hagués acompanyat i fins al proper 13 de gener.
Igualment, encantada. Si hi som, és que seguim, no? Jo crec
sí,
que
sí.
La Laia i amb això coincidirem. És que ha estat un plaer poder seguir el 2020 malgrat tot.
Sí.
I tant.
I tant, i tant. Escolta, una abraçada. Cuideu-vos força, sobretot, eh?
Moltes gràcies.
Gràcies igualment.
Adéu.
Ja ho veieu, eh? Directes cap a les 2 de la tarda. És que tenim uns col·laboradors i col·laboradores magnífics aquí a Cope Lleida, que ens acompanyen a les dures i a les madures, eh? Perquè, a veure, el més fàcil era, escolta, mira, estem superliats, segur que de feina han tingut més que mai i podien haver donat llargues i no, han estat, avui la Eva no ha pogut, però amb la Eva ja hem parlat i també sempre ha estat disposada, eh? En fi, ens plantem a les 2. Demà hi tornem. Demà farem programació de 12 i 20 fins a les 2, perquè no tenim les escapades de la nieve i, per tant, farem programació de 12 i 20 a 2. Demà estarà amb nosaltres l'alcalde de Lleida, Miquel Pollo, a partir de 2:15. Tota aquella darrera mitja hora del programa la guardarem per parlar amb l'alcalde de Lleida, Miquel Pollo. Amb ell li preguntarem per ell, com està a nivell personal i també per la ciutat de Lleida. Però demà hi tornem, és 24, sí. Però des de Cope Lleida, Ricard Álvarez i tots els nostres col·laboradors, aquí estarem, a les 12 i 20, puntuals com sempre. Que acabis de passar un bon dimecres, cuida't força. Recorda tot el tema de la distància física, mascareta, higiene de mans i sentit comú i evita doncs, les aglomeracions de gent. Fins llavors, cuida't força, segueixes a la sintonia de la cadena COPE a Lleida.
Todo enseguida.